les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de cel mig ennuvolat. Algunes boirines o núvols baixos matinals, resta de jornada amb clarianes i alguns intervals de núvols.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns 10 d'octubre. Què tal, com esteu? Hem començat repassant una miqueta les temperatures, una miqueta el temps d'aquest dilluns 10 d'octubre. Per exemple, ara mateix tenim 15 graus a Castell d'Aro. Tenim també 14 graus a la Tallada, 14,3 a la Bisbal d'Empordà. I tenim també 14,1 graus a Torroella de Montgrí. Ja sabeu que sempre hi ha poc decalatge entre les temperatures de la nostra comarca, però ens agrada fer aquest repàs. Vinga, som-hi. Comencem amb els titulars més destacats d'aquest cap de setmana. I venim d'un cap de setmana en quant a informació més generalista, més a nivell català, marcat per un canvi de govern. Recordem, Junts va decidir deixar l'aliança amb Esquerra i ara ja té nou govern. Recordem que ha estat un govern exprés, ara amb els nous consellers, que seran Natàlia Mas, Manel Balcells, Gemma Ubasart, Carles Camposano, Meritxell Serret, que torna també al govern, en aquest cas en acció exterior, Joaquim Nadal, de Recerca i Universitats, i Juli Fernández com a conseller de Territori. Anem ara sí, després d'aquesta notícia, que creiem que era prou important com per obrir aquest supermatí d'avui, dilluns 10 d'octubre, anem ara sí amb els titulars més destacats de la nostra comarca. I és que tots recordareu que fa uns anys el monarca de la Bisbal, Albert Solà, va sortir a aixecar el crit dient que ell era un dels fills il·legítims del rei. Doncs bé, tenim males notícies perquè aquest cap de setmana ens ha deixat el mateix Albert Solà.
El monarca de la Bisbal ha mort aquest dissabte al vespre sobtadament. Solà havia quedat amb amics i companys de feina a un bar de la Bisbal, on de cop i volta va caure a terra a causa d'un infart. Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida.
Condemnat a 10 anys i mig de presó, l'acusat de violar, segrestar i intentar matar l'exparella a les Gavarres, Maria.
L'audiència inhabilita el processat per exercir la pàtria potestat de la filla menor d'edat que té amb la víctima. El processat, veí de Girona, s'enfrontava a 49 anys de presó. La sentència recull que el judici la víctima el va exculpar parcialment i que consta a la causa que havia denunciat pressions per part de la família de l'acusat perquè es retractés i negués les dues agressions sexuals.
Sorpresa a la llibreria Cucut. En un mes han venut dos grans premis de loteria, un de 12.000 euros i un altre de 60.000, després d'haver venut tota la vida premis discrets.
Maria Teresa Calabús, llibretera del Cucut de Torroella de Montgrí, ha explicat que venen la loteria des de l'època que venien diaris i revistes i que just estaven plantejant fer un traspàs del negoci de la loteria.
L'empresa empordanesa El Delfín Verde, reconeguda com a cas d'èxit per la patronal FUEC, Paula Brinés.
El Delfín Verde, situat a primera línia de platja, és un resort amb càmping, bungalows i glamping, villes, hotel, espai per a caravanes i també un parc aquàtic. Els reconeixements consideren l'empresa que durant els anys 2021-2022 ha experimentat un creixement important, ampliant plantilla o també instal·lacions.
I parlem de les pluges d'aquest passat cap de setmana, perquè els bombers han rebut una trentena d'avisos aquest divendres passat per les fortes tempestes al Baix Empordà i al Gironès, Anna.
La majoria de sortides van ser per atendre acumulacions i filtracions d'aigua o incidències del clavejat elèctric. Un dels serveis més destacats va ser el riu Risec per revisar tres cotxes que havien estat arrossegats per l'aigua durant 2 quilòmetres entre Monells i Corçà.
I posem algun titular amb més de color, amb més alegria, perquè Stephen Morrison, Àngela Cervantes i Pepe Rivero porten el jazz i el sol a Palafrugell a la primera meitat del Festival de Jazz Costa Brava. Ens ho explica Dani Cortés.
El Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell ja ha superat l'Equador i ho ha fet amb concerts d'estils ben diferents. Stephen Morrison va convertir el Teatre Municipal en una enorme pista de ball amb el seu soul i Ángela Cervantes i Pepe Rivero van baixar les revolucions amb un concert intens de bolero jazz.
Organitzen una exposició per recordar la discoteca Maddox de Platja d'Aro, Maria.
L'espai recupera l'estètica, la il·luminació i la música del local. A més, s'ha fet una selecció d'imatges fotogràfiques entre un fons de 4.000 instantànies. L'exposició es va poder visitar durant els dies 7, 8 i 9 d'octubre.
L'Estartit manté la distinció de les dues flors d'honor de Viles Florides.
L'Estartit es va adherir al projecte de Viles Florides de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya l'any 2018. El moviment Viles Florides promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta en flor.
Seguim amb més titulars de la jornada perquè l'Ajuntament de Palafrugell ha engegat una campanya informativa sobre la gestió dels residus destinada als apartaments turístics i les segones residències Ferran Castelló.
L'objectiu principal és que els visitants i turistes que venen als nuclis de platja de Palafrugell, com poden ser Calella, Llafranco o Tamariu, també ajudin a lluitar contra l'emergència climàtica i a tenir una idea col·lectiva d'un turisme responsable i sostenible.
I torna la Radical Swim 2022.
Sota el paraigua Junts per l'Oceà es porten a terme diverses activitats de conservació mediambiental. Es tracta la competició en aigües obertes de referència amb 1.500 participants, que és d'un quilòmetre i mig i voreja la costa de Palafrugell.
I anem ara amb els esports, començant per una molt bona notícia per a l'esport gironí. I és que comencem parlant de l'Uni Girona. Les jugadores entrenades per Bernat Canut es van proclamar ahir campiones de la Supercopa contra el València, Sergi.
El primer títol de la temporada oficial per a les gironines arriba després d'una gran Final Four a Vitòria.
I en futbol de la comarca, clara derrota del Palamós a l'Escala.
El Degà perd de manera clara en el primer desplaçament d'aquesta temporada. L'Escala es va imposar per 3-0 en un partit disputat al camp de Vilamalla degut a les reformes que s'estan fent a l'estadi escalenc.
Gran victòria del Calonge al camp de la Unió Girona. Seguim, Sergi.
Els calongins van aconseguir un triomf molt important en la quarta jornada del subgrup UB de segona catalana.
El Bisbal Bàsquet s'imposa amb autoritat a la pista de l'Almozara.
Els bisbalencs van guanyar per 65-82 contra un rival combatiu que va apretar de valent però va acabar sucumbint davant de l'empenta dels de Carles Rofes.
I el Girona Futbol Club planta cara però acaba caient contra l'Atlètic de Madrid.
Tercera derrota consecutiva en la Lliga d'un Girona que es torna a veure penalitzat per les seves errades defensives.
I contundent derrota del Bàsquet Girona a la pista de l'Obradoiro, Sergi.
Un mal dia per als gironins i derrota inapel·lable per 89-63. Els locals, que a priori lluitaran per objectius semblants als del Girona en aquesta ACB, van ser molt superiors durant tot el partit.
Moment ara de conèixer la previsió del temps amb Albert Aparicio. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps comencem la setmana?
Doncs la setmana comença amb alguns núvols baixos o bancs de boira aquest matí. L'estat del cel quedarà a estones mig ennuvolat i puntualment no es descarta alguna gota o plogim, però no serà com la pluja caiguda la passada nit de divendres a dissabte, quan es van acumular més de 30 litres per metre quadrat a Palafrugell, més de 40 a la Bisbal d'Empordà i fins a 65 litres per metre quadrat a Castell d'Aro. Pel que fa a temperatura, avui anirem dels 14 graus de mínima i fins als 24 de màxima. Demà el cel no acaba de fer net i ens seguiran acompanyant clarianes intercalades entre aquests intervals de núvols. A mitjà termini, però, de cara a dijous, s'espera un ascens de la temperatura i un major domini del temps assolellat.
I ara tot seguit anem a escoltar el comentari d'opinió d'Adrià Pujol, a veure què ens explica avui per començar la setmana, per començar aquest dilluns 10 d'octubre.
Avui pensava en el comentari que us faig sovint periòdicament i curiosament no me n'ha vingut cap al cap. No m'ha vingut cap tema al cap i per tant he decidit enraonar amb vosaltres com si us trobés, com fem, no? Com si us trobés pel carrer.
Ens encanta.
I he provat d'imaginar-me dos o tres o quatre temes que hores d'ara deuen omplir les converses de carrer entre empordanesos, empordaneses i tot això. I he pensat, de què parlem en aquest país? Què es parla sobre taula, a l'hora de sopar? No sé, les famílies què es diuen? Comenteu la llevantada d'ara fa uns dies? Parleu de com han quedat les plages i si s'ha menjat un tall de platja aquí, si allà no, si hi havia troncs? O més aviat parleu de, no sé, d'un altre clàssic, d'abans feia més fred que ara. Aquest és un clàssic. O què? O el preu de la verdura mercat? El Barça segur que sí, no? Que en parleu, perquè bueno, és que en parla tothom. Tard o d'hora és impossible no haver parlat del Barça al llarg d'un dia, vull dir, eh? O més aviat, què hi ha aquests dies a les converses del país? Hi ha el tema del monarca de la Bisbal, d'Albert Solà, d'aquest home que finalment sembla que sí, que té un 99,9% de gens clavats en els gens del rei espanyol emèrit, i arribat al cas poc probable, però que, escolta, que té uns drets aquest senyor, el monarca de la Bisbal, arribat al cas que sigui cridat a succeir el Felip aquest, el Felip VI, què farà l'Albert Solà? Jo, si es trobés pel carrer i parléssim d'això, jo diria, home, fa de bon pensar que l'Albert diria, escoltin, allà a la Sarsuela on fos, merci, moltes gràcies, però jo prefereixo quedar-me allà a la Bisbal, allà a les voltes, ell és cambrer d'un bar, és un home molt estimat al poble, de dir merci per tot, gràcies per reconèixer el que fa tants anys que digui que ningú em fotia cas, però jo me quedaré aquí a la Bisbal a treballar i acabar de passar la vida tranquil·lament, perquè si ara l'Albert Solà ha de començar a vestir-se d'aquella manera que es vesteixen els reis i ha de començar a fer aquella mena de discursos que fan els reis, i a més deu tenir, i ho dic amb tot el respecte del món, però a més l'Albert deu tenir un accent català en castellà que deu fer mitja por, doncs això, me l'he imaginat allò, no?, que li envien una limusina i, escolti, don Alberto, usted ha sido llamado a ocupar el cargo, bla, 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 no? I ell dient, no, merci, moltes gràcies per tot i jo me quedo tan aquí. Total, que com podeu comprovar, avui jo de comentari o de tema al voltant del qual comentar-vos alguna cosa no en tenia, i m'he limitat a això, a trobar-vos pel carrer i a tenir amb vosaltres la típica conversa de passa volant, aquells dos minuts i mig, tres, en què es ventila tot el que hi ha, tot el que surt a l'ambient, el Barça, el monarca, la llevantada i el preu de la verdura, i cap a casa. Content de saludar-vos, que vagi bé, adéu.
I nosaltres contents de saludar-te a tu, Adrià Pujol, amb aquests temes de conversa que probablement són els que ara mateix tindríem, sobretot si ens anem cap a la Bisbal. També pot ser que si ens anem cap a la Bisbal d'Empordà, cap a la capital de la nostra comarca, pels carrers comenci a sonar aquesta cançó.
Jo vull ser rei, ser per tu. Reivindicar el que em va col·locar on som sense...
Per matí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Som-hi, va, quan passa un minut d'un quart de 9 del matí d'aquest dilluns 10 d'octubre. Comencem amb la notícia de, del cap de setmana de la nostra comarca del Baix Empordà. És que aquest cap de setmana a la Bisbal i a Serra de Daró han viscut uns dies tristos després de la mort d'Albert Solà en un bar de la Bisbal. Conegut com el monarca de la Bisbal, la seva mort sobtada ha sorprès el municipi, Anna.
Els fets van passar aquest dissabte, segons ha pogut saber Ràdio Capital. El monarca va sortir de Can Casadellà, al restaurant de Serra de Daró, on treballava, a les 8 del vespre, i d'allà es va dirigir cap al seu domicili per canviar-se. Havia quedat amb amics i companys de feina al Paitrago, un bar de la Bisbal que solia freqüentar. Una vegada allà i retrobat amb un dels amics, va demanar una copa de vi blanc i, segons ha explicat una treballadora de l'establiment, a aquesta emissora, va arribar a la taula però ja no hi va poder seure. Al caure a terra, els treballadors del bar van avisar de seguida la policia local i els serveis mèdics, que no van poder fer res per salvar-li la vida. Solà va morir passades les 10 del vespre a causa d'un infart. Es dona la circumstància que el monarca tenia previst participar al programa de Telecinco «Quién es mi padre?», on hi participen fills no reconeguts pels seus pares. Des que es va saber la notícia aquest diumenge al matí, les xarxes socials s'han anat omplint sense parar de comentaris de condol.
Solà ha defensat sempre ser el fill gran del rei emèrit, Joan Carles de Borbó, Anna.
Exacte, i d'aquesta suposada paternitat no només n'havia fet un interessant relat, sinó que també n'havia publicat un llibre anomenat El monarca de la Bisbal, on aportava proves que apuntalaven al seu discurs. El llibre Solà hi explicava que després de passar per una família acomodada d'Eivissa, va arribar a la família de Salvador Solà i Antònia Jiménez. Quan va marxar a viure a Mèxic, va començar a investigar sobre els seus orígens. Va mantenir sempre que el seu expedient d'adopció hi sortien les paraules Xumet Verd, que fet que referia que el nadó tenia sang reial. Quan va saber que tenia una germana vivint a Bèlgica, ambdós van interposar una demanda de paternitat rebutjada per la inviolabilitat de l'aleshores rei. En una conversa feta a Ràdio Capital entre el monarca i l'escriptor Adrià Pujol, Solà va explicar que havia rebut alguns contactes que suggerien una trobada entre ell i Joan Carles de Borbó, que finalment no es va arribar a produir.
Una entrevista que podeu recuperar sencera a radiocapital.cat. Som-hi! I seguim. Condemnat a 10 anys i mig de presó, l'acusat de violar, segrestar i intentar matar l'exparella a les Gavarres. L'audiència inhabilita el processat per exercir la pàtria potestat de la filla menor d'edat que té amb la víctima. El processat, veí de Girona, s'enfrontava a 49 anys de presó. La sentència recull que el judici, la víctima, el va exculpar parcialment i que consta a la causa que havia denunciat pressions per part de la família de l'acusat perquè es retractés i negués les dues agressions sexuals, Maria.
La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Mercedes Alcázar, recull que l'acusat, Bismarck Antonio Gou, i la víctima van ser parella durant 12 anys i van tenir una filla en comú. La relació, però, es va acabar el juliol de 2019. En un primer moment, apunta el tribunal, tots dos van mantenir bona relació, arribant a fer sortides familiars. Però tot va canviar la nit del 28 de juliol, quan la víctima va anar a casa de l'acusat a recollir les claus d'un cotxe que compartien. Un cop al domicili, el processat li va dir que volia reprendre la relació i això va provocar una discussió entre els dos. A 2:45 de la matinada, el processat li va dir insistentment a la dona que anessin plegats fins al santuari dels Àngels, per prometre-li que deixaria de beure. La víctima hi va accedir, però va dir que abans volia passar per casa per assegurar que les seves filles estaven bé. Quan estaven al cotxe, la dona es va adonar que l'acusat agafava una ruta diferent i no anaven en direcció a la casa d'ella. Va ser aleshores quan la víctima va intentar saltar del cotxe en marxa, però no ho va poder perquè l'home la va tornar a arruixar amb l'esprai irritant. La dona va recuperar la visió quan ja eren els Àngels. Van quedar-se allà fins a les 11 del matí i després d'anar fins a Monells van anar a un camí apartat de la zona de Montnegre, al terme municipal de Quart. Ja a Quart van tornar a discutir per l'addicció a la beguda de l'acusat i en un moment determinat l'acusat va atacar la víctima amb un gabinet. En veure la dona ensangonada li va netejar la cara i les mans i es va dirigir cap al cotxe. La víctima va aprofitar aquest moment per fugir bosc a través fins que va arribar a un mas on va poder demanar ajuda.
Però però la víctima va acabar canviant la versió, oi, Maria?
A la sala de vista es va negar les dues violacions que havia denunciat inicialment i també va atribuir les lesions amb el ganivet a una mena d'accident fortuït durant un forcejament. El tribunal lamenta, però, que les acusacions no aprofundissin en les contraccions. L'audiència argumenta que aquest dèficit impedeix que la sala pugui tenir en compte les declaracions d'instrucció i hagi de valorar exclusivament el relat de la víctima al judici. Per això, la sentència conclou que hi ha altres proves que permeten condemnar-lo per detenció il·legal i homicidi en grau de temptativa, però no per les dues violacions, que no compten amb cap mena de càrrega probatòria si no hi ha testifical de la dona. La secció quarta li imposa una pena de 3 anys de presó per detenció il·legal i 7 anys i mig de presó per intent d'homicidi, tots dos delictes amb l'agreujant de parentiu. També li prohibeix apropar-se a menys de 300 metres o comunicar-se amb la víctima i les seves filles durant 4 anys i l'inhabilita per l'exercici de la pàtria potestat de la filla en comú fins que sigui major d'edat. El processat no haurà d'indemnitzar la víctima perquè hi ha renunciat. Sí que haurà de pagar l'Institut Català de la Salut 19.156,50 euros en concepte de despesa mèdica per al tractament de la víctima.
I atenció, qui vulgui sort que posi un peu a la llibreria Cucut i compri loteria. En aquests últims mesos han venut no un, sinó dos números guanyadors de la loteria.
D'una banda, aquest setembre van vendre un premi de més de 2.000 euros, afirma la llibretera que es van endur una sorpresa a tota la llibreria. Però la història segueix. El passat 24 de setembre van vendre el número del segon premi de la Loteria Nacional de 12.000 euros. I la cosa encara no acaba aquí, perquè la sorpresa, diuen, va ser quan aquest diumenge passat un client els va dir que havien venut també un primer premi valorat en 60.000 euros. Maria Teresa Calabús és la llibretera de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí.
No sé, aquesta màquina què pensa fer? En tot cas, no deixa de ser curiós la proximitat d'aquests dos premis de 12.000 i de 60.000 euros.
Calabús ha explicat que venen loteria des de l'època que venien diaris i revistes i que just estaven plantejant fer un traspàs del negoci de la loteria.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I l'empresa empordanesa El Delfín Verde, situada al Mas Pinell, a Torroella de Montgrí, ha estat reconeguda com a cas d'èxit per la patronal FOEC.
Els reconeixements consideren empresa d'èxit aquella que durant els anys 2021-2022 ha experimentat un creixement important, ampliat plantilla o instal·lacions. També ha obert nous mercats o han destacat per un projecte o producte innovador. El Delfín Verde, situat a primera línia de platja, és un resort amb càmping, bungalows i glamping, pilles, hotel i espai per a caravanes i també amb un parc aquàtic. Els reconeixements que es van fer el passat dilluns a l'auditori de CaixaBank de Cap Roig, al llarg de l'acte es va debatre sobre l'energia, un dels problemes que més preocupen el sector. Així doncs, es van posar a la taula les conclusions del fòrum de debat energètic que la patronal va organitzar per a l'ocasió.
8 i 24 minuts. Seguim amb més notícies aquí al Supermatí. Els bombers de la Generalitat van rebre una trentena d'avisos per les fortes tempestes que aquest passat divendres nit i matinada van escombrar la demarcació de Girona, especialment a les comarques del Baix Empordà i el Gironès, Anna.
La majoria de sortides van estar per atendre acumulacions i filtracions d'aigua o incidències al cablejat elèctric. Un dels serveis destacats va ser el del riu Ricec per revisar tres cotxes que havien estat arrossegats per l'aigua uns 2 quilòmetres entre Monells i Corçà. Els bombers han confirmat que no hi havia ningú a l'interior. Les pluges han deixat registres que s'han aproximat als 90 litres a la Bisbal d'Empordà i quantitats d'entre 40 i 60 litres a Girona, Castell d'Aro, Cassà de la Selva i Sant Feliu de Guíxols.
I el Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell ja ha superat l'Equador i ho ha fet amb concerts d'estils ben diferents. Stephen Morrison va convertir el Teatre Municipal en una enorme pista de ball amb el seu soul. I Àngela Cervantes i Pepe Rivero van baixar les revolucions amb un concert intens de bolero jazz. Dani Cortés.
Els concerts del Festival de Jazz van arrencar més tard del previst. La pluja de dissabte al matí va obligar a posposar el primer de tots, el de l'energia Big Band i els combos de l'Escola de Música. Més endavant es comunicarà la nova data del concert. De manera que vam haver d'esperar dissabte al vespre, però va valer la pena. L'artista sud-africà i holandès Stephen Morrison va portar al Teatre Municipal un concert ple d'energia amb un sol que t'impedeix quedar-te assegut. Va presentar el seu últim disc i va anunciar que n'està preparant un tercer. Ell mateix explicava que és un disc de revolució personal.
I am a soul artist born in South America, Suriname, born and raised, but living in the Netherlands. I've been making music a long time. This is my second album.
El concert va agradar tant que hi havia cua per fer-se foto amb l'artista al final. Diumenge al matí, concert obert a Plaça Nova amb Funk Station i, com sempre, la festa es va traslladar al carrer amb una plaça plena de gom a gom, i al vespre al teatre Ángela Cervantes i Pepe Rivero van dur-hi l'homenatge a la cantant porto-riquenya d'origen català Sílvia Reixach. Demà al vespre tenim teatre i jazz amb els colors de Duke Ellington, i dimecres al migdia a Plaça Nova, Lluís Coloma and His Magical Troupe.
Organitzen una exposició per recordar la discoteca Maddox de Platja d'Aro. L'espai recupera l'estètica, la il·luminació i la música del local. A més, s'ha fet una selecció d'imatges fotogràfiques entre un fons de 4.000 instantànies. L'exposició es va poder visitar durant els dies 7, 8 i 9 d'octubre, Maria.
L'exposició també ha recuperat la relació del local amb Boccaccio Barcelona i amb la seva discoteca germana Italiana Piper 2000, projectada pel mateix arquitecte Vicente Carmenati. A més, el dissabte 8 es va celebrar la taula rodona al Metavers, recuperar el passat per projectar-nos al futur, amb la participació d'Àngel Pérez, disjòquei de Maddox, Daniel Regàs, fill d'Oriol Regàs, que era promotor de la discoteca, Albert Tanta, del Centre Blockchain de Catalunya, i Pol Esteve, arquitecte i investigador de la University College London, Meiglef, videodissenyador, i moderat per Emanuela Carmenati, presidenta d'honor de la Cambra de Comerç Italiana, CCIB. L'exposició vol ser un preludi de la projectada a Barcelona per al 2023 i l'edició d'un llibre commemoratiu també per l'any vinent. Un conjunt d'accions organitzades per la Càmera Italiana Delegació Girona i el Faro, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, l'Arxiu Carmenati, INSPAI i DAM, i la col·laboració d'IED, CBCAT i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Falten 2 minuts per 2:15 del matí. El moviment Viles Florides, promogut per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, ha lliurat aquest divendres, dia 7 d'octubre, a Tarragona, els seus reconeixements anuals als municipis catalans i comuns andorrans que aposten per la transformació de l'espai públic a partir del verd urbà.
L'Estartit ha rebut 2 flors d'honor per 4th any consecutiu per la seva tasca en la millora de l'espai verd urbà. Les diferents accions promogudes al llarg de l'any per l'àrea de paisatge urbà, parcs i jardins de l'EMD de l'Estartit, amb l'objectiu d'embellir l'Estartit amb nous projectes i manteniment dels existents, ha fet la localitat mereixedora d'aquest reconeixement un any més. Ramon Planes, vocal de l'àrea de paisatge urbà, manteniment de parcs i jardins de l'EMD, ha presentat l'Estartit i ha recollit el reconeixement. A més de l'Estartit, 48 municipis d'arreu de Catalunya han obtingut 2 flors d'honor. En total, 19 municipis han aconseguit 4 flors d'honor, el màxim reconeixement otorgat fins ara en aquests premis, amb un màxim de 5 flors d'honor. També 74 ciutats i pobles més han rebut 3 guardons i 13 localitats més han rebut 1 flor d'honor. L'Estartit es va adherir al projecte de Viles Florides de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya l'any 2018. Aquest moviment promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta en flor.
L'Ajuntament de Palafrugell ha engegat una campanya informativa sobre la gestió dels residus destinada als apartaments turístics i les segones residències.
Es tracta d'una estratègia comunicativa que busca un turisme amb una consciència més sostenible respecte als residus. Un cop finalitzada la temporada turística, des de l'àrea de qualitat urbana, s'ha detectat que els habitatges de segona residència i els apartaments turístics, en moltes ocasions, no disposen d'informació sobre el tractament de residus o no saben on trobar-la, sigui perquè l'estada és curta o degut a que aquesta informació no els ha arribat. Per aquest motiu hi ha un desconeixement sobre on i quan s'han de treure les escombraries o com tractar els elements com els envasos, el cartró, el vidre o l'orgànica. Ara s'engega una campanya que convida els visitants a gaudir de l'estada, però que al mateix temps, d'una manera molt gràfica i entenedora, els convida a separar els residus, conèixer quins són els contenidors adequats per cadascun i, sobretot, a mantenir neta la població no abocant-los al terra. Des del consistori s'ha editat un material gràfic que posarà a disposició dels gestors d'aquests tipus d'habitatges, així com els negocis que es dediquen al lloguer de finques i a tots aquells propietaris que disposin d'habitatges turístics que caldrà recollir l'àrea de qualitat urbana. L'objectiu principal és que els visitants i turistes que venen als nuclis de platja de Palafrugell, com poden ser Calella, Llafranc o Tamariu, també ajudin a lluitar contra l'emergència climàtica i a tenir una idea col·lectiva d'un turisme responsable i sostenible.
8:31 és moment pels esports. Palafrugell i Llafranc s'han omplert de nedadores i nedadors amb la Radical Swim 2022 durant tot el cap de setmana, Paula Brinés.
Es tracta de la competició en aigües obertes de referència amb 1.500 participants que han de fer un quilòmetre i mig vorejant la costa seguint el recorregut de camí de ronda entre Calella i Llafranc. Com en edicions anteriors, el club Radical Swim i Ocean 52 uneixen esforços i sota el paraigua Junts per l'Oceà es porten a terme diverses activitats de conservació mediambiental. El Beach Cleanup, una recollida de residus a la platja de Llafranc, i també l'Eco Swimming, activitat de natació per recollir residus al mar. El Beach Cleanup d'enguany ha resultat ser una recollida de més de 200 borilles.
I ja se'ns ha tallat la informació, però pràcticament estàvem, bàsicament, la Paula Brins ens estava explicant que el Beach Cleanup d'enguany ha resultat ser tot un èxit en aquesta recollida de més de 200 borilles, tot i està prohibit fumar-hi. Anem ara cap al repàs del cap de setmana esportiu. Comencem parlant de l'Uni Girona. Les jugadores entrenades per Bernat Canut es van proclamar ahir campiones de la Supercopa contra el València. El primer títol de la temporada oficial per a les gironines arriba després d'una gran Final Four a Vitòria, Sergi.
La semifinal contra l'Araski es va decidir amb un 69-76 a favor de les gironines, i a la final esperava el València, que havia derrotat el Perfumeries Avenida. A part de ser el segon triomf contra el València aquesta setmana, la victòria per 70-65 a la final certifica també la tercera Supercopa en la història de l'Uni.
I en futbol de la comarca, clara derrota del Palamós a l'Escala, segona derrota consecutiva. El Degà perd de manera clara en el primer desplaçament d'aquesta temporada. L'Escala es va imposar per 3-0 en un partit disputat al camp de Vilamalla degut a les reformes que s'estan duent a l'estadi escalenc, Sergi.
Ignasi Massó, poc abans del descans, va avançar els locals en una primera part igualada i en poques ocasions per part dels dos conjunts. A la segona part, Àlex, als 60 minuts, i Naja, en el 91, van acabar de certificar el 3-0 final. El Palamós visitava els escalencs amb la necessitat de sumar punts després de la derrota contra el Granollers en la primera jornada. Malgrat lluitar, es va mostrar poc efectiu en les oportunitats de gol que va tenir i, en canvi, l'Escala va saber aprofitar les seves ocasions. Amb aquesta derrota, els palamosins encara no tenen cap punt i esperen revertir-ho en la propera jornada, que serà la tercera, a casa contra el Mollet.
I gran victòria del Calonge al camp de la Unió Girona. Els calongins van aconseguir un triomf molt important en la quarta jornada del subgrup UB de la segona catalana.
Amb dues dianes de Marc Cuchillo a la primera part i una més de Paradera cap al final del partit, els baixempordanesos van endur-se els 3 punts amb mereixement. Gràcies a aquest triomf, el Calonge se situa quart a la classificació, empatat a 7 punts amb el Malgrat. Els dos equips tenen per davant, amb 10 punts, el Cala Guidó i la Unió Esportiva quart. En la propera jornada, que serà la cinquena, els calongins rebran a casa el Blanes, que actualment és 8è amb 3 punts.
I el Bisbal Bàsquet s'imposa amb autoritat a la pista de l'Almozara. Els bisbalencs van guanyar per 65-82 contra un rival combatiu que va apretar de valent, però va acabar sucumbint davant de l'empenta dels de Carles Rofes.
De la mà de Massaguer, l'Almozara va igualar el marcador a l'inici del segon quart amb un 21-21, però els baixempordanesos van reaccionar eixamplant de nou la distància. Amb un gran Isaac Valera, secundat per l'aportació de Soler i Planes, no van deixar que els aragonesos es tornessin apropant al marcador i finalment van establir un resultat final prou eloqüent. El Bisbal Bàsquet d'aquesta manera suma 2 de 2 partits guanyats i la setmana vinent jugarà a la pista del Girona B.
I mala sort també pel Girona, que planta cara però acaba caient contra l'Atlètic de Madrid. La tercera derrota consecutiva en la Lliga d'un Girona que es torna a veure penalitzat per les seves errades defensives, Sergi.
Els grans artífecs del triomf dels locals van ser l'argentí Correa, amb un gol a l'inici de cada part, i el porter Oblak, que ho va parar tot quan el Girona buscava l'empat amb insistència. Als 65 minuts, i amb el 2-0 al marcador, Riquelme havia retallat distàncies a favor del Girona. El mitjapunta, que juga cedit pels matalassers al conjunt de Mitchell i que ja va marcar en la jornada passada, va mantenir les esperances. Però el treball defensiu local i les aturades del seu porter van deixar el marcador final en 2-1. El Girona necessita reaccionar perquè amb només 7 punts ja comença a estar més proper a zones perilloses. La setmana que ve rebrà el Cádiz, en un partit que pot servir per retrobar-se amb la victòria.
I tampoc va caure la moneda per la cara bona pel Bàsquet Girona, ja que va patir una contundent derrota a la pista de l'Obradoiro. Mal dia per als gironins i derrota inapel·lable per 89-63. Els locals que a priori lluitaran per objectius semblants als del Girona en aquesta ACB van ser molt superiors durant tot el partit, oi, Sergi?
Els d'Ito es van mostrar febles des de l'inici davant d'un rival molt encertat des de la línia de triples. 3 derrotes en les 3 jornades que s'han disputat fins ara suposen un balanç que ha de fer reflexionar l'equip gironí. Marc Gasol i els seus companys rebran l'Unicaja a Fontejau la propera setmana.
8:37. Ja fa temps que les dones s'estan endinsant en el món agroalimentari, sobretot en una zona com el Baix Empordà. Tot i això, molts cops és complicat iniciar projectes encarats cap a aquest sector, però des del Consell Comarcal i la Diputació de Girona estan oferint jornades de sessions de coaching per al desenvolupament del potencial professional. Per explicar-nos una mica més en què consisteixen aquestes jornades, ens visita la Mireia Ruiz, tècnica superior d'empresa al Consell Comarcal del Baix Empordà. Bon dia, senyora Ruiz, què tal?
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos i donar una miqueta de visibilitat a aquestes dones que estan lluitant tant per fer-se un petit hueco en aquest sector tan complicat.
A vostè per atendre'ns aquí al Supermatí. Comencem pel principi parlant una mica en què consisteixen aquestes sessions de coaching per al desenvolupament del potencial professional en dones que treballen al món agroalimentari. Qui pot participar? Fes-nos 5 cèntims, sisplau, sobre aquestes sessions.
Mira, són unes sessions per empoderar dones que es dediquen o que es volen dedicar al sector agroalimentari. Uh-huh. Les participants en aquest programa engloben tant dones empresàries que volen consolidar el seu negoci, com emprenedores que tenen una idea al cap i que des del servei d'emprenedoria les estem guiant, i fins i tot estan participant dones que estan desocupades, que estan cansades de treballar sempre en els mateixos sectors i que volen començar a treballar en aquest sector. Que no oblidem que no és només el sector primari o el sector secundari, sinó és qualsevol sector que comprengui el tema agroalimentari. Poden ser el tema de les mels, tema de confitures, formatges, llet, que sempre ens oblidem de tota aquesta vessant i de lo ampli que és aquest sector.
I què hi podem trobar pròpiament en aquestes sessions?
Mira, aquest projecte va començar amb una jornada que es va fer al maig per destacar precisament aquestes oportunitats del sector agroalimentari per les zones del Baix Empordà. Ara hem continuat al setembre i octubre en aquestes jornades de coaching, que són 7 jornades de 4 hores que ni un inici es van començar a fer una part online i una altra part presencial, però que van ser precisament les dones que van dir que volien fer tot presencial perquè realment ens estaven aportant molt per poder aconseguir aquests projectes personals que tenien. I ara, finalment, continuarem al novembre amb formacions en gestió del temps, gestió comercials, que amb una sèrie d'enquestes, i he de parlar amb elles, hem detectat que són les àrees on les empresàries emprenedores volien més suport, i amb les dones desocupades realitzarem també unes formacions de treball en equip, comunicació, que són les empreses del sector agroalimentari ens han dit que busquen gent amb aquestes formacions específiques i també faran un de producte de proximitat i atenció al comerç de proximitat.
I estan tenint bona rebuda aquestes sessions? És a dir, hi ha la idea de tornar a organitzar aquestes sessions d'aquestes característiques durant els propers mesos?
Molt, la veritat és que és el primer any que es feien així de manera conjunta i s'han anat incorporant noves participants que han portat les seves, han portat amigues i gent que s'hi dedica i en comptes de ser cada cop menys gent, precisament aquest grup s'ha anat incrementant perquè elles mateixes han vist que els hi estava portant i volien portar gent,
que
més
bé.
Gent.
Que bé.
Com has comentat, aquest projecte està englobat dintre del projecte Singular, finançat per la Diputació de Girona, i que està dintre del grup de la xarxa agroalimentària del Consell Comarcal, que ja fa anys que hi treballem i que dona molt de suport a aquest sector. Vale? Llavors continuarem fent-ho en el futur, segur. Vale?
Perdona que et talli, però quin és la, pels oients que no coneixen tant aquests projectes, quin és la voluntat d'aquest projecte, d'aquestes, és a dir, d'aquestes sessions que s'emmarquen dins del projecte que ens acabes de comentar? Quin és l'objectiu,
en definitiva? El Consell Comarcal ha començat a desenvolupar aquest projecte amb l'objectiu, bàsicament, de potenciar l'activitat agroalimentària de la comarca. El que volem és posar en valor la feina de les dones del Baix Empordà i vinculades en aquest sector. I concretament, el que pretenem amb aquest projecte és reconèixer, visibilitzar i oferir suport a la consolidació empresarial de les dones que ja hi treballen, que ja porten trajectòria en aquest tipus d'activitat, i també capacitar dones, preferiblement en situació d'atur, per tal de millorar la seva ocupabilitat en aquest sector, que trobem que moltes vegades empreses que s'hi dediquen no troben gent formada o amb gent amb unes característiques específiques, doncs intentem capacitar-les perquè directament puguin entrar a treballar allà i facilitar també el desenvolupament de nous projectes emprenedors. Estàvem detectant en el servei d'emprenedoria que cada cop ens venien més projectes d'aquest tipus i llavors el que volem és ajudar-les, acompanyar-les, impulsar aquests projectes perquè surtin a la llum.
I ara ens comentava, senyora Ruiz, que s'està impulsant, doncs s'estan realitzant aquestes sessions amb l'objectiu d'impulsar, doncs, no?, una mica la integració de les dones dins d'aquest món agroalimentari. S'ha d'avançar molt, imagino, i hem d'arribar, evidentment, a la igualtat, però l'evolució és positiva? És a dir, quina ha estat l'evolució entre la implicació de les dones en el món agroalimentari des de fa, posem-li, uns 40 anys fins ara?
Mira, la veritat és que ha estat molt positiva. La indústria agroalimentària ha demostrat ser una de les més resistents respecte a la crisi provocada del Covid-19. La estacionalitat del nostre mercat de treball aquí al Baix Empordà pel tema del turisme ha fet que durant aquest temps es disparés molt l'atur femení i això repercutia molt a les persones més joves. El que hem vist és que aquest sector primari i aquest secundari ha estat tradicionalment que estava potenciat per persones del sexe masculí i gràcies a aquesta evolució, a aquesta realitat que hem patit, hem vist que realment cada cop més aquestes dones, aquesta gent jove estan començant a desenvolupar projectes dintre del sector i això és molt i molt positiu.
Per tant, cada vegada hi ha més projectes o hi ha més idees, entenc, dins de el sector. Hi ha alguna iniciativa que destaqui al Baix Empordà, en concret? No sé si ja podràs mullar, però no sé si hi ha alguna iniciativa en concret, algun exemple que puguem posar que realment ens agrada sentir-nos una mica nostra, no? També quan es tracta de la nostra comarca.
La veritat és que són totes molt interessants i a més, el que ens ha sorprès és que són molt i molt heterogènes i entre elles i això fa que aquest projecte sigui molt enriquidor i s'estiguin enriquint molt les unes amb les altres, amb les seves experiències. Tenim des de dones que han deixat la seva vida superestressant a Barcelona i han vingut a començar a treballar a terres dels seus familiars, i ja no només a vendre els productes, sinó que el que creen són experiències, degustacions en el propi terreny on estan cultivant, i gairebé més aquestes experiències els estan aportant més que precisament la venda del producte en si, de producte de proximitat, que també, tenim ramaderes que estan creant productes amb la llet de les seves ovelles, però no productes formatges, a lo que estem acostumats, sinó que estan fent productes de cosmètica amb llet d'ovella.
Ostres.
Sí, i tenim també un altre que està fent amb el suero dels formatges unes begudes làctees específiques que estan tinguent molt i molt d'èxit. Ja dic, realment està sent molt, molt enriquidor per tots, i jo també estic aprenent moltíssim.
I això que ens comentaves de les experiències, que a vegades es venen més les experiències o hi treuen més rendiment d'aquesta experiència que no pas del producte en si, a vegades, no? segons ens comentaves. Això realment teniu la sensació des de el Consell Comarcal que a vegades valorem menys les coses els que som d'aquí que els que venen de fora? És a dir, clar, em comentaves que hi ha dones que venen i deixen la vida de Barcelona, la vida estressant, i venen cap aquí a treballar a la terra. Creus que moltes vegades hem de valorar més el que realment tenim aquí a la nostra comarca?
Totalment, això ha sortit molt en aquestes sessions de coaching, precisament, que realment hem de valorar i hem de veure la sort que tenim de viure en un entorn com el Baix Empordà, amb aquestes zones cultivables, amb aquest mar, amb aquest entorn tan enriquidor, amb aquest bon temps, i ho hem d'aprofitar. I precisament sí que és veritat que la gent que ve de fora moltes vegades acaben valorant-ho més que nosaltres.
És curiós, a mi personalment no em deixa de fer aquell puntet de ràbia, no? Que a vegades, ostres, dius, en tot el que tenim ens costa una mica a vegades valorar-ho, no? però bé, això suposo que passa per tot arreu. I a part d'aquestes jornades, també impulseu d'alguna altra manera iniciatives o idees d'emprenedors en el sector agroalimentari?
Sí, com t'he comentat, tenim la xarxa agroalimentària del Baix Empordà, que ja hi treballa des de fa anys i que realment engloba una quarantena d'empreses amb les que estem treballant conjuntament, i que intentem veure quines són les seves necessitats, quins reptes tenen, i de manera conjunta el que fem és buscar o intentar buscar solucions. I també des de l'àrea d'emprenedoria, com t'he comentat, també els donem suport, fem sessions de mentoria entre les empreses i les emprenedores per veure amb quins reptes es troben i com els poden solucionar. Realment el compartir i estar dintre d'una xarxa els fa que realment puguin compartir moltes experiències i que sigui cada cop menys difícil al seguir potenciant aquest sector.
Suposo que aquest compartir al final acaba fent créixer, no?
Efectivament.
I ja per acabar, per fer un petit tastet, ens podria donar alguna de les claus per poder emprendre en un sector com és l'agroalimentari? Sé que és molt complicat, però quines serien les primeres bases?
Al final, jo el que sento en tots aquests projectes, tant en la consolidació com en els projectes que estan començant, és molta, molta, molta passió, molta constància i moltes hores de treball. La veritat, és una feina que significa que significa moltes hores, molt treball, però que realment és molt gratificant, i que la gent que ho viu després realment, una cosa convence a l'altra.
Està clar. Senyora Mireia Ruiz, tècnica superior d'empreses del Consell Comarcal del Baix Empordà, no li traiem més temps. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Supermatí, que tingui molt bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies per donar visibilitat a aquestes dones que estan fent tan bona feina a la comarca.
Totalment, per això hi som. Moltes gràcies, Mireia. Adéu-siau.
Igualment, adéu-siau. Bon dia.
Fem una petita pausa i ara tornem. 1, 2, 3, my baby don't mess around because she loves me. So, and this I know for sure. I quan falten tot just 8 minuts per arribar a les 9 del matí d'aquest dilluns 10 d'octubre, ja tenim amb nosaltres a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, Núria Boteller. Bon dia, Núria, com estàs?
Hola, molt bon dia. Arrencant la setmana.
Arrencant la setmana, no? Com, què ens portarà la, què ens portarà el tema cultural a Palamós durant aquest octubre i durant aquesta tardor? Tenim ganes de saber novetats.
Doncs bé, la veritat és que des de l'àrea de cultura de Palamós i el Teatre La Gorga doncs tenim una programació farcida de moltes propostes variades per a tots públics i de diferents disciplines. Uh-huh. Per exemple, ja sabeu que a Palamós, durant tota la tardor, des de l'1 d'octubre al 16 de desembre, duem a terme el Festival On a Dance, que és el festival de dansa de tardor de Palamós, i que ja vam començar a l'aire lliure l'1 d'octubre, però ara continuem. Aquest cap de setmana passat vam tenir un espectacle familiar molt bonic que es diu Món de Cartró. Uh-huh. I de cara a aquest cap de setmana vinent, per exemple, durem a terme una nit de propostes de quilòmetre zero de joves talents d'aquí. El diumenge 16 tenim el concurs de joves intèrprets, també, que és una plataforma per donar pas a gent jove que també vol fer la seva proposta, i s'han presentat més d'unes 14 solos i duos. Que així també després tenen aquesta, no?, com aquesta plataforma per presentar les seves primeres creacions. I en relació a l'On a Dance, doncs, també continuarem amb una proposta de dansa urbana i contemporània el 21 d'octubre, que es diu Young Blood, que porta una companyia de l'Arnau Pérez. Uh-huh. I en relació a l'On a Dance, continuarem també el mes de novembre amb un espectacle de dansa contemporània també molt físic i acrobàtic, que es diu Aigua i Ito, el dia 5 de novembre. I un espectacle familiar també amb un format molt proper per als més petits de la casa, que es diu Jungla, el dia 12.
Entenc, doncs, que les propostes quilòmetre zero, com comenteu, són bàsicament per donar oportunitat també a companyies emergents del territori, no? Ho dic perquè jo a vegades també sento molts noms, però no, com ens comentaves ara dins de la programació, però sí que al mateix temps dius, ostres, doncs si són companyies emergents, jo ja dono un pas endavant, no?, a l'hora d'anar-hi també. Per què? Perquè m'interessa ser dels primers de veure-ho i gaudir-ho, no? I dona la sensació que des de la Gorga i des de Cultura de Palamós esteu donant aquesta oportunitat, no?, a aquestes companyies emergents.
Exacte, sí, perquè... O sigui, jo crec que és una de les claus per poder, no?, per poder crear aquest teixit cultural fort, no? La gent, per una banda, educant des de la base. Per exemple, a Palamós ho fem amb una programació de teatre escolar que tots els nens de les escoles de Palamós poden gaudir, no?, des de ben petits, des de que creix. I per altra banda, doncs això, apostant per joves companyies o joves intèrprets, que alguns encara no ni han format la seva companyia, que seria més el cas del concurs, no?, que són estudiants que s'estan formant però que ja tenen aquesta inquietud, i per altra banda amb companyies que sí, que ja estan creades, o intèrprets que ja han començat a fer la seva trajectòria professional però que encara estan en un punt molt inicial, no? I el fet de poder participar en un festival de dansa com és l'On a Dance, doncs això els dona els obre una porta, no?, perquè la gent els conegui, perquè tinguin una mica més de difusió. Uh-huh. Sí, aquest és l'objectiu.
És l'objectiu, oi?
Tant en dansa, però en arts escèniques en general, en música i en teatre, exacte.
Doncs ho celebrem des d'aquí. Em sembla que t'havia deixat a la meitat, de la programació.
No, bé, ja de cara en relació a l'On a Dance, sí que ja acabarem el mes de desembre amb un altre espectacle que ve de la mà de la companyia professional de Cobosmic Acids, perquè no oblidem que també el Festival On a Dance, que enguany és la 19a edició, sempre ve de la mà també de la companyia Cobosmica, de l'Olga Cobos i en Peter Mica, que ens assessoren en tot l'aspecte més artístic. I el 16 de desembre tancarem l'On a Dance d'aquest 2022 amb un espectacle que ens portarà la companyia Cobosmic Acids. amb dues peces de dansa, uh-huh, on els intèrprets presentaran també un llenguatge de dansa molt físic, acrobàtic i molt sensible. I doncs... això seria una miqueta tot aquest conjunt de propostes que fem des del Festival On Events.
Que no són poques, queden anotades. Ara també ja et volia fer una pregunta més genèrica, que venim d'un estiu que el que més hem comentat és aquesta tornada a la normalitat. Com heu viscut vosaltres des de Cultura de l'Ajuntament de Palamós tota aquesta època que hem passat per la pandèmia? És a dir, us ha costat poder mantenir una certa programació que el jovent del poble o al final els veïns que volen consumir cultura tinguessin una mica d'oferta?
Home, jo penso que nosaltres, de veritat, des del primer moment, ha sigut complicat, no direm que no, el món uh-huh cultural ha patit molt durant aquests anys de pandèmia. Ja no oblidem que és un sector que pateix normalment, perquè les condicions no són les més adequades sempre, però des de l'àrea de cultura el que ens vam proposar des d'un primer moment és que el que volíem era intentar, en tot cas, posposar, perquè sí que va haver-hi uns moments que estàvem tots confinats i no es podia tirar res endavant, però no cancel·lar res, sinó donar l'opció de buscar noves dates uh-huh per poder posposar i alternatives. Hem hagut de ser molt creatius i amb això sí que hem comptat amb la complicitat doncs, de tot el gruix del sector a nivell uh-huh de companyies de teatre. Hem creat vincles i hem parlat molt i molt amb companyies i artistes per això, no? Per trobar la manera de poder continuar programant tot el que teníem ja previst uh-huh i per buscar alternatives que potser en alguns casos, doncs jo recordo el primer Sant Jordi que el vam haver de transformar tot i fer-lo virtual uh-huh, però o la primera festa major també, que vam ser Palamós, va ser una de les primeres festes majors que es va fer després del confinament. I això, buscar alternatives, pensàvem que ens havíem d'adaptar amb una sèrie de, no? de condicionants uh-huh perquè la seguretat estigués per sobre de tot, però sense oblidar que no podíem deixar de banda tot el gruix, que no són només les companyies i els artistes, sinó que hi ha darrere tot un seguit de professionals.
Perdona, Núria, t'hauré de tallar, ho hem de deixar sí, sí, aquí, perquè arribem a les 9 i hem de fer canvi. Moltíssimes gràcies, parlem la setmana que ve, que vagi molt